Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts, dilluns. Començant setmana, 29 d'octubre del 2018. Una altra d'aquelles setmanes que et diré que a priori és maca de viure-la, perquè tens un dia festiu pel mig, hi haurà molta gent que ens escolti que la feina que no fa aquell dia l'ha d'acabar recuperant o que li toque treballar igualment i, per tant, doncs encara és pitjor, però en general són aquestes setmanes que ens trobem doncs amb aquell futur anhelat que la gent vol de caps de setmana de 3 dies i setmanes de 4 dies de treball. Però vaja, dijous és dia de Tots Sants, dijous començarem el novembre. Abans, el dimecres, tenim la castanyada, però vaja, que tampoc el que ens avancem, que avui és dilluns. 29 d'octubre, com dèiem, fred, eh? Aquest matí feia fred, no feia fresca, no. Aquest matí feia fred, perquè a més, hores d'ara, estem a 10 graus a la ciutat de Lleida, una temperatura ja de final de tardor, inici d'hivern. Buscarem la previsió meteorològica, tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Parlarem de dibuixins d'història amb el Joan Ramon González. Obrirem la Nacional 240 a partir de la 1 amb l'U-Perú, evidentment avui parlant de panellets, de disfresses, de castanyades, de menjars, de tot això que tindrà lloc el dimecres. I a 2:15, la radiografia, la tertúlia esportiva, on posem sobre la taula resultats del cap de setmana. Però abans, escolta, què és el que ens espera pel que queda de dia? Seguiran baixant les temperatures o de moment donen una treva? Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encara queden alguns núvols a les comarques de Lleida, tot i que tendirà a destapar-se el cel, excepte la Vall d'Aran, on resistiran les nuvolades amb precipitacions encara febles, ocasionals i nevades avui per damunt dels 700 metres, amb una cota que anirà pujant mica en mica fins a arribar als 1.100 aquesta tarda. També pugen les temperatures, de fet, avui amb màximes de 14 graus a Lleida, 15 a Balaguer, a Tàrrega 12 graus, a la Seu d'Urgell hem d'arribar als 9 i a Viella amb màximes de 4. El vent continuarà bufant de punt. Demà dimarts tindrem un cel clar al matí, després s'anirà ennuvolant. De fet, ens deixarà un cel molt tapat, amb precipitacions altre cop a partir de la tarda, que avançaran d'oest a est. La cota de neu anirà pujant més, de 1.200 a 1.600, 1.800 metres ja. També pujaran les temperatures màximes, sobretot al Pirineu, però la mínima no variarà tampoc gaire aquesta nit, amb glaçades localment fortes a l'àrea del Pirineu, on arribarem també els 8 graus sota zero. Tindrem mínimes de 1 grau a Lleida i a Tàrrega, a Balaguer 0, a la Seu d'Urgell 8 graus negatius aquesta nit i a Viella hem d'arribar als 9 graus sota zero. El vent bufarà de l'oest, en general suau, i a la tarda se girarà vent de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Quiero escuchar tu voz pendiente.
Doncs sí, la neu ja ha arribat a Pirineu i Prepirineu. Ha fet la primera farinada, que diuen. I, evidentment, això se'n va ressentir sobretot el cap de setmana. Se n'ha ressentit la xarxa viària lleidatana. Anem a repassar-ho tot plegat.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs la neu ha arribat al Pirineu i ha obligat a circular amb cadenes a tres carreteres aquest cap de setmana, concretament ahir diumenge. La cota va disminuir fins als 800 metres i és la més baixa en un mes d'octubre dels darrers 10 anys a Catalunya. Per tant, jo tinc coneguts que estaven a la zona, a zones de muntanya del Pirineu, i també hi havia fotografies que podien ser perfectament l'estampa d'un hivern, en ple hivern, però no. Érem 28 o 27 d'octubre, final d'octubre. Per cert, que amb tot aquest enrenou, finalment han estat localitzats amb vida els dos excursionistes de Sabadell perduts des de dissabte a Meranges, a la zona de la Cerdanya. Un helicòpter de la policia francesa a la zona de Malforat va estar treballant també. Els va sorprendre, evidentment, el mal temps i la nevada quan estaven tornant, i han estat un parell de dies, doncs, perduts. Però han estat localitzats i amb vida. Obrim la plana local. L'Ajuntament de Lleida, això va ser divendres, finalment va donar llum verda a la regulació de la circulació de patinets elèctrics per voreres i calçades. El ple de la Paeria, a més, va rebutjar adherir-se a la resolució del Parlament de reprovació del rei Felip VI i per abolir la monarquia. El tema dels patinets en parlarem properament, anava a dir a fons, aviam, a fons del que sabem fins ara, però en parlarem, perquè sí que és veritat que ara són els patinets, hi ha aquests altres, els overboards, que són aquestes plataformes també amb dues rodes, però de distribució horitzontal, i d'altres històries que aniran apareixent amb la proliferació doncs, dels motors elèctrics i del tema de bateries i tot això cada cop és més assequible. La mobilitat a les ciutats està canviant i està canviant, jo crec que empenyuda perquè la circulació en vehicles és insostenible. A Lleida encara ho podem campejar, però tu te'n vas a Barcelona o Madrid i ja circular en vehicle particular és una odissea. És que costa moltíssim, a part de després on el deixes. Però s'ha de buscar la fórmula per conviure amb una mateixa amplada de metres vianants, patinets, bicicletes, vehicles, transport públic. Tot això ha d'ocupar una amplada limitada, perquè les ciutats ja estan fetes, i s'ha de buscar la manera. Doncs l'Ajuntament de Lleida va fer un primer pas aquest divendres, en parlarem a fons. La candidatura, per cert, de la Seu Vella, que va celebrar el seu dia gran aquest diumenge, ahir diumenge, el dia de la Seu Vella del 2018, doncs la candidatura de la Seu Vella per ser Patrimoni de la Humanitat es presentarà la primavera d'aquest 2019 amb un gir temàtic. Els amics de la Seu Vella es van mostrar satisfets que l'Estat espanyol hagi recuperat una partida per executar les obres pendents al monument. Per la seva part, el president dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, que estarà amb nosaltres d'aquí una estona, ahir va parlar del gir temàtic de la candidatura definitiva de la Seu Vella per ser Patrimoni de la Humanitat.
I també assessorats per la UNESCO, en el qual s'indicava que s'havia d'apostar decididament per un tema que era més el de recuperar la idea original. El tema de lo que és el patrimoni en si des del punt de vista històric i artístic, més que el de paisatge cultural que espero on s'havia encarat al principi, això ha obligat a reconduir tot el document d'una altra manera i a la primavera propera és quan se presentarà formalment.
Anem a parlar d'esports abans, però la vessant lletja en alguns partits. Dos Mossos d'Esquadra ferits en una baralla entre les aficions del Lleida Esportiu i l'Hèrcules d'Alacant. Dos agents que van quedar ferits ja van ser donats d'alta el mateix dissabte després de rebre una pedrada que li va fracturar el nas i l'altre un cop de puny. En relació a tot això, ara en parlarem a la secció d'esports, va haver un creuament de tuits, perquè és que les xarxes socials s'han de saber fer anar, sisplau. Que un cop s'escriu aquí, quede per sempre. Doncs va haver entre una directiva del Lleida Esportiu i Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida. Però en parlem ara als esports.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Evidentment que parlarem de la vessant esportiva, però hi ha com una crisi oberta entre el Lleida Esportiu i l'Ajuntament de Lleida. Arran de l'agressió als Mossos, que després una directiva del Lleida Esportiu va qualificar l'alcalde de Lleida de demagog i irresponsable per un tuit en el que condemnava aquests fets i que demanava doncs, l'aviat recuperació dels agents de l'autoritat. Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ho va veure inacceptable, aquest tuit, per entendre'ns, i ha citat el president Albert Esteve a una reunió per aclarir les postures tant del club com d'aquesta directiva. Tot això va passar després del partit que el Lleida Esportiu va perdre el primer d'aquesta campanya a casa davant de l'Hèrcules. Sí, era el líder, però el tècnic blau, Gerard Albà d'Alejo, diu que això no pot repetir-se més. I no ho diu pel que va passar després del partit, sinó per haver encaixat gols a pilota parada, com li ha passat al Lleida. Per al tècnic, els equips que aspiren a ser campions i a l'ascens, això no ha de passar. Recordem que els resultats d'aquest cap de setmana van ser Lleida Esportiu 0, Hèrcules 1, Força Lleida 90, Palència 80, el Força Lleida en bàsquet és líder, i amb hoquei, Alcoi 1, Lleida Llista 5, Lleida Llista segueix a 2 punts del primer classificat, que és el Barça, segueix sent segons, amb 16 punts. Per la seva part, en motor, Marc Márquez va haver d'abandonar després que fos impactat per Zarco, pel darrere, no va caure, però va quedar la moto malmesa i va haver d'abandonar.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, fem memòria, com sempre ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb la Mari Carmen, doncs, recordem tal dia com avui de fa 25 anys exactes, ho fem ni un dia amunt ni un dia avall. Per tant, ens n'anem a acabar el mes d'octubre, concretament el 29 d'octubre, però d'any 1993.
Exacte. I
bueno, acabar avui dia aquesta setmana, que l'acabarem.
Exacte. I ens n'anem cap a Andorra, perquè el Principat va viure un dia històric amb la visita del president francès François Mitterrand i el bisbe d'Urgell Martí Alanís, en un acte que volia reforçar la recent aprovada Constitució. Els dos coprínceps es van reunir al país com a caps d'estat després de 7 anys que no s'havien reunit. Clar. Els coprínceps tenien un nou estatus jurídic. També l'oposició del govern de la Paeria demanava a l'alcalde Siurana menys paranys per controlar despeses. Sol·licitaven que els manaments de pagament vagin a la Comissió d'Economia i es va reunir la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Lleida. L'alcalde tenia la voluntat de parlamentar cada mes amb la oposició. Els alumnes de la Universitat de Lleida eren notícia perquè es van manifestar sota el lema «Prou». Volien acabar amb la política de preus. Van fer una marxa pels carrers de la ciutat i la Paeria va previndre talls de tràfic després degut a la manifestació. O sigui, durant la manifestació es va tallar el trànsit en alguns llocs de Lleida, en algunes zones on passava la manifestació. També la Seu d'Urgell es volia reforçar amb més efectius de la Guàrdia Civil. El descens de vigilància era degut a les baixes que estaven per cobrir. Es reforçaria la coordinació entre els 3 cossos de la ciutat. La necessitat de reforços era deguda per un augment de delictes i Joan Ganyet, alcalde de la Seu, va demanar al governador civil de Lleida més control als carrers de la ciutat. El Departament d'Agricultura va detectar en 3 granges de Lleida l'ús de clenbuterol. Es van intervindre caps de bestiar a les Garrigues, al Solsonès i la Segarra. Es van realitzar més de 420 anàlisis després de conèixer la intoxicació alimentària. La Generalitat va descobrir, de moment, 10 casos positius a Catalunya i els escorxadors culpaven a Sanitat i als consumidors al Departament d'Agricultura. O sigui, hi va haver intoxicacions a les persones. Per tant, uns se tiraven la pilota als altres.
Sí, sí, ja, però mentrestant el qui li va afectar s'ho havia de passar a casa.
Exacte. Clar. Acabem amb una noteta petita. Els transportistes de Lleida van denunciar la venda de gasoil adulterat. Estava barrejat amb oli usat de vaixell.
Caram.
I de camió.
Caram.
O sigui que...
Caram. O sigui, a sobre que pagues el que pagues, encara això. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Ahora en Berti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Berti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Berti, el seguro más que perfecto.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Deixem la conta aquesta del bono per dir que posem somriures a les cares de la gent com tots els dilluns amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ah! Vols que et fa, vols que et faci reafirmar o pujar l'estat d'ànim?
Vinga.
Mira, ens han visitat aquests dies tots els alumnes de 5è i 6è de l'Escola Alba.
Ah, molt bé.
I jo els he preguntat, però escolta, vosaltres alguna vegada heu escoltat la programació local de la cadena COPE, o sigui, el nostre magazín?
Sí.
I a veure, evidentment, la majoria no. O sigui, quasi clar, tots em van dir que no, perquè a l'horari que ho fem, clar, doncs no. Però va haver dos que em van dir, escolta, el meu pare ho escolta a través del podcast. És a dir, quan ho fem ara en directe no pot, però després de la nit ho escolta. I m'ha deixat d'escoltar més d'una vegada el Algú ha fet. I dic, hòstia, no fotis, això li dic al Joel.
Ostres.
I després els vaig dir, bueno, us agrada? Diu, sí, està com llum, ens encanta. Dic, bueno, ja és això, ja és el que pretén.
Sí, ja és el show business, Ricardo. Bueno, molt bé, pues moltes gràcies.
5è i 6è, per tant, veig, així són jovens.
Aquí... I mira que a vegades diem coses una mica... Sí, bueno, ja la gent ja té la pell molt dura, no?
Bueno,
ja,
jo,
ja
estem... Això aprofito per dir que la setmana passada no vam posar somriures a les cares de la gent perquè vam donar una informació super extensa de totes les activitats del Dia de la Seu Vella, que correcte, ja que són un cop a l'any, doncs es mereix això. Li vam preguntar al Joel i el Joel ens va dir cap problema, em sacrifico.
A veure, diu, però prepara't perquè... Més, al final només faré el Bon Dia Ricard
no.
I marxaré.
No.
Però bueno...
Però el Joel em va dir, prepara't perquè la setmana vinent, o sigui, avui, vindrem unes notícies que ja veuràs. Bueno, pues venga, el xino.
Venga, el xino. No, començo amb aquesta que ara que ve l'època del Gwendolyn i... gente que... Al tanto que...
Això del Gwendolyn és de Plats Bruts, eh, que sí?
Sí, el Gwendolyn.
Ah, sí, és molt bon aquell capítol, el de Halloween, sí, és boníssim.
El Gwendolyn. Pues bueno, pues diu això que...
Espera que el buscarem.
Vale, ja, a veure si trobes un tall o algo.
Va, venga.
Bueno, atent, diu que hace galletas... diu que hace galletas... con las cenizas de su abuela y las reparte en clase.
Hòstia,
¿vale?
Premeditadament?
Oh, clar, o sigui, resulta que això, bueno, això és un nen que va decidir fer cenizas, a partir de las cenizas de una abuela difunta mezcladas con harina, azúcar, mantequilla y huevos.
Ja, però això és una mica de mala llet, per entendre'ns.
Sí, perquè ella diu, segons això, és una estudiante de la Da Vinci Charter Academy de Califòrnia que decidió compartir con sus compañeros de clase esta particular transgresión culinària.
Però
imagina que tu menges i et fan mira lo que ja dije, i l'ingredient sorpresa...
Clar, suposo que ho va dir al final, això, no?
Clar, suposo. Sí, perquè, bueno, a vegades, jo me'n recordo que al batxillerat ens ho van fer això un dia, que... de portar pastissos i coses. No?
Això us van fer?
Sí, no sé, van aquestes coses, quan no hi ha classe... Mm-hmm. Bueno, pues, les galletes de la... Receta
mira,
típica
mira,
de l'abuela.
Escolta. No,
idiota! Però pots saber de què vas?
D'assassinat. El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn.
Això és un tros de...
el Gwendolyn.
Això és un tros de...
T'estàs
partint! És un tros del capítol Tinc castanyes de Plats Bruts, en el que diu, ja que aquest d'aquí tres dies és la castanyada o el Halloween... és molt bo. El que fa de Ramon a Plats Bruts, que diu, a mi em va dir el David que celebràvem el Gwendolyn.
El Gwendolyn. Per aquí el tenim.
Bueno, va, vinga. Bueno. La nana de les cendres, sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, galleta, recita típica de l'abuela.
Déu-n'hi-do.
Bueno, atent a més coses. Diu que tripulantes de Ryanair duermen en el suelo de un aeropuerto. I es veu la foto i n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 dormint a terra. Però a terra, eh?
Ah.
Diu que el sindicato USO ha denunciado la, obro cometes, penosa situación que han tenido que soportar, tanco cometes.
Uy.
Los tripulantes portugueses de Ryanair que se vieron obligados a dormir en el suelo de la sala de tripulaciones del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, debido a las tormentas en Portugal. No hi ha ni una coma, y no he parado, pero no hi ha
respira.
Ni una coma. Que diu, y que han complicado el tráfico aéreo estos días. Pon.
Punto y respire. Y no els van poder allotjar en un hotel de mitja estrella, almenys.
Mira, això va com va. Això... Mira que jo vaig agafar Ryanair... Sí, vaig agafar Ryanair per anar al Porto. Però bueno, mira.
I vas anar assegut, eh?
Sí, sí, no,
estretet,
però...
Eh?
Lo típic de... La típic de
vols dir que les cadires d'aquestes companyies de baix cost no són fins i tot un pelet més estretes?
I encara diu que les volen estretar més, i sí, és impossible. ja no hi caps allí.
Bueno,
mira, en fi. Bueno, doncs ja ho veus, pobra gent, que ja ho veus.
Yeah.
Ara ve la notícia bona, per ara que s'ha tancat el Nadal, si la gent vol regalar coses.
Home, ara diu que s'ha costat el Nadal, espera.
Bueno, home, ara...
Sí, però, sí, no està tan lluny.
Diu, de qui, el nuevo
perdó,
disco...
de qui un mes hi ha el Black Friday, ja, eh?
Ostres.
A final de novembre, eh?
Això a l'Amèrica és més,
a final
és més potent, eh?
No, no, sí, el que vulguis. És molt potent, però aquí a Espanya és una passada, eh? Ja, el nivell de volum de vendes que es fa.
Bueno, però moltes vegades ja saps que sí, el preu està més inflat de
sí.
Lo que està...
No, si això no t'ho dic.
Això,
correcte. El preu puja la setmana abans, és molt bo, això.
Per això, que és absurd.
A veure, digue'm.
Bueno, resulta que el bo del Bertín Osborne ha estrenat disco,
sí.
¿Vale? I el millor del tema és que ara...
El Bertín Osborne.
Diu, el nuevo disco de Bertín Osborne sugiere que debió enamorarse de tu madre. ¿Vale? O sigui, espera. Resulta que la portada del disco surt ell allí estirat, com és ell, com si fos un disco country i així, i fique, Bertín Osborne, i a baix fique, jo devia enamorar-me de tu madre. O sigui, no té sentit.
Home, o sigui, ho diu a tothom que ho llegeix, no? A cadascú.
Clar.
De totes les mares. O sigui, que clar, me les pongan totes.
Però és que és molt fort on ha arribat aquest senyor, no? O sigui, de dir, on ha arribat aquest senyor, ja no sap què fer, ja no sap què fer. Bueno, total, que la xarxa s'ha plenat de coses de...
S'ha fet viral.
Sí.
Ara tot és viral, estem plens de virus.
Aquesta paraula, aquesta frase que li fa molta ràbia a ma mare, i a mi també me'n comença a fer
a
molt.
A mi també.
Ja. Viral.
Viral.
Bueno,
s'ha fet viral.
Hi ha hagut un munt de memes, no?, i entre ells n'hi ha un que ha fet una mica de Photoshop a la portada i sí que... Bertín Osborne... Vivo con tu madre en un castillo. I surt amb una cara d'un pallasso d'un programa, no? Bertín Osborne, i a baix, me he hecho... Bueno, ho podem dir perquè... Me he masturbado pensando en tu madre.
A veure, Joel, pues, estàs en una ràdio, o sigui, amb horari protegit. Et digues, me he tocado.
És veritat.
Clar, home, i tothom entenem el que entenem, però no es veu res.
Sí. Ah, bueno, també tens
raó. És com les pel·lícules de fa 30 anys, al final.
Exacte.
O sigui, no es veia res, però tothom sabia el que anava a passar. És això?
Exacte. Després un altre que diu, Bertín Osborne, jo devia enamorar-me de tu madre, Albert Rivera. Bueno, i n'hi ha un munt.
Bueno, jo això tinc dues coses a dir. Una, que això del viral és la pera. O sigui, que la gent no té res més que fer que anar retuitejant i reenviant aquestes històries. I dos, hi ha gent que té molt temps lliure i
sí.
a l'instant creen imatges i acudits, però creen,
Alto,
els creen gràficament.
No només temps lliure, sinó molta creativitat, que
sí,
això s'hauria de premiar. Perquè...
No, això sí que ho trobo bé, però és que de seguida...
No, total. Deixa'm dir-ne alguns més, va, que em fa molta gràcia. Bertín Osborne surt en un pajar, està allí sentat rient en un pajar, no? I llavors fique... Bertín Osborne, te preño en la primera cita... Bertín Osborne, dile a tu madre que la espero en el pajar... Bueno, i coses així, no? Bueno, en fi, que...
Bueno, però al final ha aconseguit el que volia, no? Que es parli veu malament, però que es parli de mi.
No, clar, i al final algú el comprarà només ja per la gracieta.
Ah, a comprar el disc, ara.
Sí. Ah, ja ho saps que de tant en quant fem servir el tema recurrent aquest del grup de WhatsApp de pares, que ara tots s'han de fer grups i coses.
Bon dia.
Avui reunió perquè els nens tenen polls. Bon dia, tal, sí. I sí, no? Bon dia, d'acord, què has dit? Bon dia, tal.
És que el bon dia comença del primer que es lleve, que són les 7 del matí.
Exacte.
I cap allà a les 9 encara hi ha algú que diu, bon dia.
Sí, això sí que és tenir temps lliure, Ricard. Això sí que és... Bueno, en fi, que diu que dos mares discuten en Facebook i se lien a punyetazos en la guarderia. O sigui, anem a analitzar això un moment. A puñetazos, ¿eh?
Nos vemos en el mundo real.
Sí, te voy a partir la cara, lo típico. Bueno, resulta que digo que las madres de dos niñas de la guardería 915 de Buenos Aires, en el barrio de Bragado, se encontraron en la puerta del centro para golpearse, o sea, quedar para pegar.
Quedamos allí.
Tal cual, ambas se repartieron puñetazos y patadas. Una lamentable imagen que tuvo lugar el viernes pasado y que ahora se ha viralizado en las redes sociales.
Ahí está, ya es viral.
O sea, claro, la cosa es... què li dius als teus fills, no?
No, de totes maneres, m'agradaria saber per què. És a dir, a la llar d'infants, si no li podrà dir és que el teu nen maltracta el meu, perquè pobre canalla, tan petits,
no, clar,
si
clar,
ho
clar,
ha fet, però, ho ha fet sense després, malícia. I llavors després, les mares s'han de pegar?
Sí, però després vull dir-te una altra cosa. A què collons
Perdó.
Agregues a una dona
bueno, sí,
que és una dona que porta el seu fill a la guarderia?
Clar.
Que no ho de fer res, no és ni concretar excursions, ni revisions de no sé què, ni ficar-se
no,
a la junta
no
de no sé quant.
No.
Escolta, a què l'agregues, aquesta persona?
Clar.
És a dir, ja, és el punt d'aquest punt absurd, ja, d'agregar tothom per tenir gent.
Jo no, mira, jo vaig fer neteja fa temps i tinc un munt de sol·licituds, perquè al final hi ha molta gent que et coneix, i jo ja només agrego els coneguts. Sóc coneguts
mica,
de veritat.
Un comentari una mica pedant per part
el,
de...
El meu sí, sí, sí.
No, és que jo...
Però jo tinc semipoc només.
Solo gente rica i famosa.
Bueno, escolta, et queden 20 segons. 19, 18, 17...
Ostres. Bueno, va, pues...
Va, improvisa, que són els pitjors.
Vull un acudit. Diu que esto es una madre y un hijo, y el hijo le dice a la madre, dice mamá, dice que el abuelo está malo. Diu, bueno, pues apártalo y comete las patatas.
Tu segueix tenint seguidors, Joeliers d'aquests?
Sí, segueix tenint Joeliers, més que mai, més que mai.
Joel Carnicer, bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Aquí amb la ressaca del dia de la Sovella.
Bueno, un gran cap de setmana.
Correcte.
Moltes activitats, molta gent, alguns socis nous, que això
sí,
també és important.
Vos,
i deixem que recordi que et pots fer soci de l'associació Amics de la Sovella durant tot l'any. Així que s'ha dit, no, és que ara ja ha passat el dia de la Sovella, ara... No, ara et pots fer soci igualment. Com ho fas? www.amicsseuvellalleida.org. Allí trobaràs tota la informació. amicsseuvellalleida.org. Sabeu quant costa, eh? 25 euros a l'any. A l'any. 25 a l'any. Que sou un nucli familiar? Doncs us entreu tots, els adults i tots... Dic els nens, perquè és fins a 18 anys, eh? Se suposa que a partir de 18 anys ja són... O sigui, ja s'han de fer ells sols, socis, eh? Però si sou un nucli familiar, 38 euros a l'any. Per tant, aviam, són més d'un miler de socis, però són pocs, eh? Jo crec que la xifra bona seria 10.000. O sigui que és ambiciosa, però s'ha de fer mica en mica.
Jo crec que l'1% de la població de Lleida seria el correcte.
Bueno, però estem parlant de...
El 0,1% ara, hauria de ser l'1%. És a dir, que tampoc no està...
Hem d'anar entre 10, 12, 14.000 persones. Primer,
això seria el correcte per ser una entitat...
I a més, recordo que per ser Patrimoni Mundial de la Humanitat, no és que sigui un requisit, però s'ho miren. I s'ho miren. I diu, hi ha una associació allà, quants socis són? Són 1.000. Bueno, sí, no, són 15.000. Ah, caram. Doncs la ciutadania ho vol, això, eh? Per tant, www.amicsseuvellalleida.org i us podeu fer socis. 25 euros a l'any, eh? Nucli familiar, 38 euros a l'any. I si voleu donar més, doncs hi ha fórmules, eh? Però jo us dic les més bàsiques. En fi, dit això, Joan Ramon, que si no se'ns escolta el temps, com sempre, avui vens molt, com ho diria, cinematogràfic?
Sí, cinematogràficament i artísticament, i per descansar una mica d'aquest patrimoni de pedres, anem a parlar d'un patrimoni més proper, més...
Humà.
Tot sempre és humà, també, perquè les pedres també tenen la seva humanitat.
Algú les ha posat.
Que les ha posat, les han fet i han viscut moltes històries. Però bé, anem a parlar d'una persona que ara fa, precisament, amb això del Dia de la Sovella no vam parlar quan estava més a prop, però que va néixer el 17 d'octubre de l'any 1918 i que va ser ni més ni menys que la Margarita Carmen Cancino, que suposo que tothom sap qui és i, per tant,
home,
no cal
que expliquem
gaire cosa.
Margarita...
Carmen Cancino.
Cancino?
Sí, sí,
exactament. Bueno, és que jo no sé ni de què parlem.
Vale. Doncs estem parlant ni més ni menys que de la, en fi, ínclita, famosíssima, admirada, respectada, valorada, Rita Hayworth.
La Rita Hayworth es deia així?
Es deia així, és el nom oficial, perquè el seu pare era espanyol, havia nascut en un poblet de Sevilla, i era un personatge pues, que va voler fer la carrera a Amèrica i se va anar allí als Estats Units i va fer actuacions en teatres d'aquests modestos i feia ballave. I ballave danses folklòriques espanyoles, és a dir, que ballave jotes i ballave, bueno, dansa espanyola. Ell concretament era... de Castilleja de la Cuesta, un poble de la província de Sevilla, i era descendent de famílies sefardites, és a dir, que era de famílies jueves. I estan en Estats Units, en aquests bars que a vegades podem veure en segons quines pel·lícules de Hollywood, aquestes antigues, aquesta gent que fan, que es dediquen a actuar en llocs així modestos, no direm cutres, sinó senzills, per parlar-ne així, doncs va trobar una ballarina a qual com a mínim se va enamorar una temporada perquè, bueno, van tenir relació, i que es deia Volga Harbord, que era d'origen de l'est d'Europa, i que amb ella va tenir precisament la filla, que va ser aquesta Mari Carmen, i que finalment aquesta Mari Carmen, que va estar ballant perquè se van separar el pare de la Rita i la mare, i llavors ella es va quedar amb el pare i van estar ballant per molts llocs també d'Estats Units, i quan ella era adolescent pues ajudava a son pare i jugaven inclús a vegades a aparentar que eren parella, i fins i tot en algun moment sembla que fins i tot ell va consumar l'acte de la parella, el qual sembla una autèntica bestiesa a ulls nostres, perquè va abusar inclús de la seva pròpia filla. Això són coses d'aquelles que a vegades són desagradables, però bueno, que sembla que al final també va passar. Això d'alguna manera suposem que va marcar molt a lo que seria la imatge també d'aquesta entranyable actriu com és la Rita Hayworth, i que veritablement quan ja va poder deslliurar-se d'aquesta opressió, dirien, que tenia amb el seu pare, doncs la cosa va començar a canviar, i això va ser gràcies, pues, bueno, que va ser descoberta per un cazatalentos d'aquestos que anaven pels espectacles i per demés jocs. 18, pues, va ser això a partir de pràcticament les 30, 40 serien els anys daurats. El primer marit que va tenir ja dintre del món de la faràndula és Edward Hudson, que ja és el que li va canviar la imatge, la va fer com un Pigmalión, és el que va dissenyar-li una miqueta, pues, la va estilitzar més, li va fer aquest cabell llarg, és a dir, la va preparar una mica més per l'estrellato, mai millor dit, diríem.
Bueno, avui en dia els diuen coach d'imatge, doncs al final és el mateix, no? O sigui, posa't el que et quede bé, sí, i no el que no et quede bé.
Sí, per descomptat. Amb els seus marits no va tenir massa sort, perquè l'Edward la va tractar, i després en unes memòries que va fer la Rita posteriorment va dir que està agraïda perquè li va provocar aquest llançament, però que la va tractar molt de temps com si no tingués cervell ni ànima, i que estava sempre a disposició de el que ell volia fer-li i de més, no? Després, en aquesta carrera de matrimoni, es va casar amb un cineasta impressionant com és Orson Welles, va ser la dona d'Orson Welles, i en alguna pel·lícula també va actuar també amb ell, i, però bueno, Orson Welles, que també era molt mujeriego, direm la paraula en castellà, pues, no la va tractar massa bé, i també el matrimoni va durar el que va durar, per casar-se ni més ni més que amb l'Alicant, és a dir, se va anar cap a l'Orient i es va casar amb aquest personatge.
Fixa't que a vegades diem dels famosos, tampoc tenen una vida fàcil,
no.
O sigui, evidentment, en segons quines coses, com és tenir diners, arribar a final de mes, alimentació i aquestes coses, evidentment sí, però veig que a nivell de relacions socials i personals és complicat, també.
Sí, sí.
Els diners no ho és tot,
A veure, amb l'Aga Khan, el fill de l'Aga Khan, l'Ali Khan, va ser un personatge que va tenir molts diners, amb això no li va faltar res, però també al final li va faltar aquest carinyo que a vegades necessitava, i que...
I que no es compra,
No,
això per descomptat. Això no es compra,
No es compra cap moment, i per descomptat no era fàcil, no? Per tant, en aquest sentit, potser va ser l'època que els va tenir, pues, va tenir fills, evidentment, i emocionalment pues, li va costar a vegades trobar una mica aquest equilibri que dirien que van tenir. L'altre dia un crític d'aquí, com és el Marcelí Borrell, llegint les seves columnes, comentava aquest centenari del naixement de la Rita Hayworth, i deia que l'últim marit que va tenir va ser ni més ni menys que el senyor Alzheimer, sí, i que és el que va acabar amb la vida de la Rita quan tenia escassament 60 i pocs anys.
68 anys,
eh? 68 anys, sí, sí, exactament, que va ser relativament jove.
He vist un titular... Jo és que normalment, mentrestant, jo obro internet i busco.
Com ha de ser.
I he vist un titular que deia en Rita Hayworth va morir sense saber qui era.
Exacte, que això és molt trist.
Que és la pena de l'Alzheimer, eh?
Sí, 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 és l'autèntica destrucció com a persona.
Recordem que aquestes malalties no respecten ja ni famosos ni diners ni històries, no?
Sí, 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 no, per descomptat. perquè a part de...
68 anys és relativament jove,
sí, no, no, però descomptat, clar, l'Alzheimer pues, està una miqueta més controlat, tot i que encara és una malaltia tremenda, i abans de l'Alzheimer i després de l'Aga Khan encara va tenir dos marits més, el Dick Hames i el James Hill, que no és conegut. Però bé, parlem una mica de la seva carrera, i evidentment la seva carrera artística, i està a les seves pel·lícules, evidentment podem veure tota l'obra, però potser me queda poc temps, crec que tots la recordem per la famosa interpretació de Hilda amb el Glenn Ford i les dues escenes bàsiques que hi ha en aquella pel·lícula. Per una banda, la bufetada que li dona el Glenn Ford amb ella, aquestes apoteòsiques, que ara seria, suposo, crueltat machista, sí, total, i aquella famosa interpretació que fa traient-se el guant, sí, cantant la cançó famosa que és... Jo, el meu anglès és molt dolent, però allò que diu el put en blam en meim, put de blame amb meme, no? Em sembla que és put de blame amb meme, bueno, que es comença amb aquell vestit cenyit negre i traient-se aquell guant.
Home, que... aquesta, a més, d'això hi ha fotos icòniques, eh? Sí, i pòsters i de
totalment,
tot.
Totalment, i per tant, i que solament va treure el guant, però que molta gent aquí, acostumats a la censura, es pensaven que acabava fent un striptease. No, no, però molts es pensaven que havia hagut tall a la pel·lícula que acabava fent el striptease. Imagina, total.
Imagina.
I solament va ser amb aquelles danses. Per tant, aquella imatge entranyable de la Rita Hayworth traient-se el guant, rebent la bufa del Glenn Ford, i d'altres moltes pel·lícules, fent de Salomé, fent d'altres, aquest record per aquest personatge que, als que ens agrada el cinema, doncs, evidentment són d'aquelles referències que tenim icòniques i que des d'aquí doncs, un record per ella en aquest centenari del seu naixement.
Doncs això també són bocins d'història. Això també són bocins d'història.
Correcte.
Joan Ramon González, un plaer, bona setmana.
La mateixa a tots, adeu, bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs, apa, com ja havíem anunciat, fem força. Força no, que la tenim ben posada. Obrim la finestra. Comencem setmana en una setmana en la que tindrem un dia festiu, el dia de Tots Sants, i que el dia abans, ja em perdonareu, jo ho dic sempre això, celebrem la castanyada.
Exacte.
I algú altre pot celebrar altres històries, i jo no m'enfado tampoc, vull dir, no passa res, castanyes, però no oblidem el nostre.
Castanyes, panellets i moniatos, i un traguet de mistela.
Però abans d'això, finestra dels records.
Molt bé, doncs avui aquest encapçalament, no sé si l'ha sentit mai o no l'ha sentit mai, es diu el dos caps, perquè hi havia un senyor que tenia el cap tan gran que era com si en tingués dos.
Ah, caram.
I això, on passava? Això anem a Arbeca, a la població d'Arbeca. I què feia aquest bon senyor? Doncs ara ho expliquem. Tal com ens va explicar al seu dia aquesta gran persona d'Arbeca, que és l'Antoni Pau i Sants, que és una persona excel·lent, meravellosa, i ens va explicar que, per bé, que l'aigua del canal d'Urgell va arribar a Arbeca a l'11 de setembre de 1862, l'abastament d'aigua potable no es va consumar fins al 1898, amb la construcció del dipòsit del castell i l'estació de bombeig del mòdul, que repartia l'aigua a 6 fonts situades en indrets estratègics de la vila. Fins llavors, els llocs de proveïment públic d'aigua eren les dues fonts de la mina de Comellà, una al portal de dalt i l'altra al de baix. Eren dolls d'aigua crua i alguns anys s'afluixaven molt per la segada. Sempre hi havia el recurs del pou de la vila, que per les seves grans dimensions era molt abundant. Per mitjà d'un canal de pedra, l'aigua arribava a les piques que hi havia situades al peu del camí de la Floresta. I cuidava de treure l'aigua un pouer, és a dir, una persona que es dedicava a treure l'aigua. L'últim que hi va haver, fent aquesta feina, era un home molt corpulent, i la gent li deia el dos caps, per les dimensions desproporcionades de la seva testa. Aquell home tenia la facultat de passar a recollir per les cases el dret de pouer, en la qual es basava el seu manteniment. Quan havia de pastar o passar bugada en què es necessitava una quantitat d'aigua considerable, la gent s'anava a proveir amb quatre càntics de terrissa posats als argadells a cavall d'un animal. I d'aquesta forma es portaven uns 60 litres en un viatge. A més, el poble tenia el pou de la Ferrada, la bassa bona, la bassa bovera que servia per abeurar el bestiar. Tot això ja és record. És, des d'aquesta finestra, una mirada a l'ahir, perquè avui l'aigua ja corre pel canal d'Urgell i tots els pobles tenen el seu abastament sense cap problema. Però era un ofici, una feina que avui hem volgut recuperar. I la dita d'avui ens diu que mentre hi ha vida hi ha esperança.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
Busquem les senyals horaris que ens indicaran que estem a la una. Mira, com a darrera hora parlàvem de que s'han trobat aquests dos excursionistes perduts i Francesc Boya, cap de la regió d'emergències de la Catalunya Central, diu que s'estudiarà cobrar el rescat. Això ja se'n va parlar en el seu moment, en d'altres temes, però que s'estudiarà. Veurem com acaba tot plegat. Arribem a la una, després Nacional 240 i a dos quarts de dues, la radiografia, on posem ja sobre la taula tots els resultats del cap de setmana.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora se presenta una nueva campaña para frenar la siniestralidad en las carreteras, que no para de aumentar. Lo hace el ministro del Interior, Grande Marlaska, junto al director de la DGT. Campaña arriesgada, donde se nos va a dar a elegir. Cuéntanos, Carmen Lavallén.
Pues una elección que nadie querríamos tener que hacer, y es: ¿qué prefieres, morir en un accidente de tráfico o ser tú quien provocas un siniestro mortal? Este es el mensaje central de la nueva campaña de tráfico que el ministro del Interior, Fernando Grández Marlaska, admite puede herir sensibilidades, pero que asegura es absolutamente necesaria para reducir una siniestralidad que va camino de aumentar por quinto año consecutivo este 2018. Suena así.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere?
Toda una llamada de atención para concienciar sobre las distracciones por el uso del móvil, el consumo de alcohol y la velocidad excesiva, en palabras del director general de tráfico, para hacer frente a unos daños que, según ha recordado aquí en la sede de tráfico el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Margas, son irreversibles e irreparables.
30 provincias continúan en alerta por viento, lluvia o nieve. Lo peor a esta hora en el mar, en las Islas Baleares, donde está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas sus islas. Cristina Requena.
La situación en el mar Balear es muy complicada, con olas de hasta 4 metros y vientos de fuerza 7 y rachas en tierra de hasta 90 kilómetros por hora. Una situación que se mantiene mañana y que en el caso de Menorca dificulta los trabajos para intentar restablecer la normalidad después de que ayer un tornado derribara 4 torres de alta tensión que mantiene a 4 municipios menorquines en luz y a más de 33.000 personas sin corriente. Las condiciones meteorológicas con el fuerte viento no garantizan la seguridad de los trabajadores que intentan levantar las torres mientras han llegado los primeros 14 grupos electrógenos procedentes de Barcelona. Se espera que lleguen 70 porque la avería se prolongará varios días.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En la audiencia de Guadalajara seguimos muy pendientes del juicio por el crimen de Pioz. Hoy hemos conocido el resultado de las autopsias. El asesino confeso, Patrick Nogueira, propinó 17 puñaladas a su tío y dos a su tía con un arma blanca que tenía una hoja muy afilada. Los dos adultos y los niños de 1 y 3 años murieron desangrados por una herida importante en el cuello. Según los forenses que han declarado hoy en el juicio, las muertes fueron prácticamente instantáneas. De la Unión Europea nos llega una propuesta. La presidencia de turno, que le corresponde a Austria, quiere retrasar hasta el año 2021 la posible supresión del cambio horario. El plazo inicial era en abril de 2019. Según la presidencia austriaca, los Estados miembros necesitan más tiempo para preparar las cuestiones técnicas, que implicaría que ni en otoño ni en primavera se cambie la hora. Y la policía ha detenido en Cuenca a un joven acusado de urdir una estafa masiva en la venta de entradas del concierto de U2, celebrado el 21 de septiembre en Madrid. El arrestado engañó a 60 personas y consiguió reunir más de 15.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, a la espera del anuncio de la destitución de Julen Lopetegui. Corrochano.
Con la decisión tomada por parte de Florentino Pérez de destituir a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, solo falta que se haga oficial. Vamos a conocer cuál es la hoja de ruta en el día de hoy del Club Blanco. Melchor Ruiz.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Julen Lopetegui, como apuntábamos anoche en el partidazo, ha estado en Valdebeba, se ha dirigido la primera sesión. A partir de ahora, el Real Madrid trabajando en el futuro entrenador del conjunto blanco. Esta tarde, junta directiva en el Estadio Santiago Bernabéu, tras la cual se comunicará oficialmente el cese de Julen Lopetegui y, a ser posible, en el caso de que ya lo tuviesen, el nombramiento del nuevo técnico del conjunto blanco.
El favorito es Antonio Conte. El italiano ha ganado 3 ligas con la Juventus de Turín y una con el Chelsea, y fue el seleccionador de Italia que eliminó a España en la Eurocopa de Francia.
Buenas tardes, José Luis Están.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, nos vais a llevar en el espejo hasta Hollywood. Vamos a conocer, sí, sí, mejor, la labor de una comunidad de monjas dominicas que están allí.
Pues se han instalado efectivamente en pleno centro de Hollywood. Hoy su convento está rodeado de tiendas y de club de striptease, para que te imagines. Un asiduo a este convento, que se fundó en 1924, fue el padre Peyton, en proceso de beatificación, que acuñó aquella famosa frase que muchos habrán escuchado: la familia que reza unida permanece unida. Pues las dominicas mantienen ese influjo y ayudan también a las parejas que están pasando por dificultades en su matrimonio a rezar juntos el rosario. Además, el convento tiene adoración perpetua todos los días y un grupo de laicos se reúne con las monjas para rezar ante Cristo y Eucaristía por Hollywood y por todo el mundo. Vamos a contar en el espejo todo lo que hacen y las condiciones
desde
de ese
luego,
convento.
Desde luego, historia curiosa. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap que tenim ja 5 minuts per sobre de la una, dilluns, avui 29 d'octubre del 2018, i hores d'ara el que fem és obrir la Nacional 240, el primer cop d'aquesta setmana, que a més el dia festiu no ens estorbarà la N240, perquè cau un dijous i el dijous és l'únic dia que ja saps que no tenim l'espai de la N240. Com sempre, això va a dos mans. Unes mans són les de la Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs? Les altres són les teves, no?
Sí,
des de COPE Lleida.
A quatre mans anem
a
aquí.
A quatre mans, exactament.
Home, ja, els concerts aquests de pianistes a quatre mans són molt valorats.
Sí, doncs nosaltres això cada dia.
Ràdio a quatre mans.
Clar, jo pensava, dic, tu et volies lliurar de mi aquesta setmana, però t'ha caigut en dijous la festa.
No, fixa't, a més, ens ha respectat, per entendre'ns.
Sí.
A més, espera, que estic mirant el calendari i l'altre pont aquest de desembre.
També ens cau en
també
dijous.
El dijous és festiu i el dissabte.
Per tant, o sigui, així no perdem...
No perdem ni una N240.
Ah, així m'agrada, cada dia.
Escolta, passat demà ho tens ben marcat,
Jo sí. A mi la castanyada és una festa que m'agrada. I tinc moltes ganes de fer castanyada amb aquest fred que està fent.
Sí.
Que fins ara pràcticament era màniga curta. I ve més de gust.
Demà, a la N240, parlarem també amb la Leida de roba i suposo que, com vam fer l'any passat, parlarem de coses de disfresses.
Ja saps que ella és molt fan de disfressar-se,
sí.
Per tant, jo apunto, no sé, no he parlat amb ella encara, apunta que sí, ella és molt fan de la decoració temàtica.
Però clar, ara ens està escoltant una persona i diu, però a veure, estem parlant de la castanya de disfresses, per què? Doncs perquè el segle XXI... Per sort o per desgràcia, ja a Espanya conviuen la castanyada i el Halloween.
Mm-hmm. Conviuen, aquest és el debat d'avui.
Sí.
Si conviuen o una té més pes que l'altra, mira, jo he buscat alguna dada i, per exemple, durant l'any passat, la venda de disfresses i complements de Halloween va créixer un 50%.
Ah, caram.
Segons les dades al nostre país.
Imagina't.
No sé si això ho certificarà el nostre primer convidat d'avui.
Sí, mira, et presento el Marc Cardenull, és l'encarregat de Party Fiesta Lleida, que està en el carrer Blon del 44, i són encarregats doncs, de tenir disfresses i mil complements. A més, complements d'aquests que a mi em fan por i tot. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No,
hola,
dic que em fan por perquè la temàtica està clara. La temàtica és el terror.
Sí.
Ara per Halloween, no?
Sí, sí, aquesta és la idea.
Escolta, la Mònica ens donava unes xifres. Mònica, anem a recordar-les.
Sí, deien que l'any passat, durant 2017, la venda de disfresses i complements relacionats amb Halloween va créixer fins un 50% a Espanya. No sé si certifiques, Marc, que la cosa cada vegada, cada any rere any, va a més la demanda d'aquests productes.
Sí, la veritat és que cada cop més la gent està celebrant les dues festes conjuntament, tant la castanyada com el Halloween.
Ja, però les disfresses de castanyada no... Vaja, el catàleg és reduït,
no? Sí, de castanyeres no n'hi ha tantes.
Vull dir, la gent no hi ha demanda, suposo.
Sí que hi ha demanda, però és una disfressa única.
Ah, caram. Ah, o sigui que sí que hi ha demanda de castanyers?
Sí, hi ha molta demanda.
Ah, caram.
Sí, però només hi ha una única disfressa.
Sí, clar.
La castanyera de tota la vida.
Ah, mira. Pues ara m'ha sorprès, Marc.
Sí.
M'ha sorprès.
M'agrada molt que hagis dit, Marc, que conviuen, no? Perquè vosaltres m'agradaria que ens pots fer una mica allò, rànquing, que és el més sol·licitat aquests dies, a veure.
Aquests dies el més sol·licitat és la disfressa i la decoració. Aquest any la temàtica que s'ha portat molt en disfressa és el pallasso assassí, per l'èxit de l'any passat de la pel·lícula de It, i el que està arrasant amb decoració és la carbassa de tota la vida.
Ahà. Molt bé. Bueno, el pallasso. El pallasso també és una d'aquestes figures
por, eh?
Que fora del seu context i, fa cosa. Eh?
Fa cosa, fa cosa. I pel que fa a públic, és sobretot gent jove, Marc, o veus una mica de tot?
Hi ha una mica de tot. No només se centra en la gent jove, vull dir, se les trobem molt amb famílies.
Ah, o sigui, que això ho fem en família, eh? O sigui, temàtica Halloween guanya pes, en aquest cas pel que fa a disfresses i decoració, però sí que és una cosa compartida. O sigui, ens seguim juntant per celebrar en família.
Sí, molta gent celebra el que és la castanyada amb la família i amb temàtica de Halloween. La decoració, la disfressa, però el que és el menjar segueix sent el panellet i la castanya.
Doncs mira, no em desagrada això.
M'alegro de que em diguis això, Marc, que estava jo una mica desanimada amb el tema.
No, que va. tot el contrari.
Escolta, Marc, digue'm, explica'm, a mi em fa molta cosa tot el tema de terror, eh? Vull dir, no és una cosa que m'agradi, però explica'm algun complement que tingueu nou, que diguis, mira, aquest el vull explicar.
Alguna estrella
això, sí, això està... Déu-n'hi-do el que han pensat o el que estan portant.
Bueno, la veritat és que aquest any, és el que t'he comentat abans, dic, tot va girar al voltant del Circo Tenebroso, que seria el pallasso, i com a estrella aquest any ha sigut el domador.
Ah, sí?
Sí. Això el domador que ha tingut problemes amb la bèstia.
Vale. Això té relació de vegades la temàtica aquesta amb el cinema? Normalment estic pensant en altres èpoques, com sí, per clar. Exemple la Mona, no? que sempre va molt lligat tota la temàtica a si hi ha alguna pel·lícula, no? Aquell any que potser pegui amb més força. Halloween passa una mica igual?
Passa exactament el mateix.
Sí.
La pel·lícula que està de moda marca la disfressa.
No, i a més tenint en compte, Mònica, que nosaltres fem la repassada a les estrenes de cartellera,
sí.
I ja saps que també quan arriba Halloween s'estrenen aquest tipus de pel·lícules.
Clar, bueno, és el que toca. És part del reclam, no, suposo, Marc?
Sí, exactament això. Vull dir, aquest cap de setmana s'ha estrenat la pel·lícula de Halloween.
Sí, per cert.
I avui hem notat un increment de venda de màscares del Michael Myers.
Sí o què? Veus com som, eh? O sigui, que més d'un en surt hi haurà dimecres dels sopars de castanyada. Aviso, eh? Parents que...
Sí.
I hi ha alguna, a banda del que sigui més allò d'aquest any, no? Com això que ens podies comentar, hi ha algun producte estrella que ara de cara a castanyada, Halloween, és allò, valor segur que se us esgote?
Valor segur, els clàssics. Vampirs i bruixes són els clàssics de tota la vida que sempre funcionen. I pel que és l'infantil, els esqueletos.
Ah, sí, això té molta sortida. També, Ricard, tu que tens petits a casa, no sé si et toca.
No, de moment no, i millor, perquè em trobo un esquelet per allí a casa i
clar,
no.
En el cas de Ricard hauríem de trucar al 112, eh?
Sí, jo...
És espantadors.
Sí, a més que les coses de por no s'han de fer de nit, home, s'han de fer al migdia en ple sol, home. Jo no ho porto bé, això.
Mira, escolta, Marc, convida-la a venir a la botiga.
Això.
No? I et deixes compte, allà.
Marc, on teniu on vulgui.
Però com tens la botiga, Marc? La tens ben tenebrosa?
Sí, la tenim decorada, la tenim més aviat decorada, perquè com que venen molts nens, tampoc ens podem venir arriba a fer coses molt tenebroses.
No, perquè si volguéssiu, podíeu muntar quasi bé un mini-túnel del terror, eh?
Sí.
Molt bé.
És més, molts túnels del terror de Lleida han passat per aquí.
Mira.
Clar.
Doncs hem parlat amb el Marc Cardenuís, l'encarregat de Party Fiesta a Lleida. Els trobeu a Lleida, al carrer Blondel 44. I si teniu al cap alguna disfressa, per estranya que sembli, o algun complement, o alguna història per posar-te al cap, o per de decoració, per
la
casa,
taula, sí.
O per la taula, doncs cap al Party Fiesta, que ho trobareu segur, que ho tenen tot. Que, a més, és ara ja, és que ens falta dos dies,
ràpid.
Que s'ha d'anar això. Marc, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Doncs mira, és que la taula, Ricard, és precisament un dels llocs importants, no?
Sí,
aquesta castanyada
sí,
en general. Llavors jo em vaig a algú que en sap força, del que posem a taula aquests dies. Mira, us presento al Javier Escribano, ell és el representant del sector de restauració dins l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bon dia, Javier.
Merci per atendre'ns. Escolta, es nota la influència Halloween pel que fa a restauració, a propostes a nivell de restauració a Tarragona?
Bé, en Tarragona, cualquier fin de semana que tenga algún tipo de evento especial siempre es bueno.
Sí.
Siempre es bueno porque muchas veces entramos ya en lo que es el invierno y parece que la gente como que se apaga un poquito, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estos eventos, estos acontecimientos donde la gente se disfraza, sale a la calle... A nivel de restauración, lógicamente, a los restauradores pues nos viene muy bien, claro que sí.
Claro. Claro. ¿Notáis que, por ejemplo, tú tienes un restaurante en tu caso también, sí, ¿no? No sé si hacéis algo específico, algo temático para este día 31.
Sí, ya plata especial Halloween, ¿o no?
No, lo que nosotros intentamos es, jugamos más que nada con los postres, ajá, que son más divertidos, ¿no? Entonces, sí que intentamos poner algún postre, algún tipo tenebroso, poner, jugar con texturas para imitar, no sé, pues telas de araña o algún tipo de estas cosas, ¿no? Porque siempre da ambiente a la gente, la verdad que le gusta, es divertido.
Mira, nos ha dicho Marc, que él estaba centrado en el tema de disfraces y decoración, le has podido escuchar una parte, sí, una cosa que a mí me ha sorprendido, no sé tú, Ricard, pero que ahí que convivían muy bien las dos cosas, ¿no? La castañada y Halloween en este caso. A nivel de restauración es un poco lo mismo, o sea, la gente os pide el punto Halloween, pero el panellet que no falte.
Claro, no, el panellet no puede faltar de ninguna de las maneras, por supuesto. Por supuesto, y está bien, ¿eh? Está bien porque de esta manera son tradiciones que se aguantan, ¿no? Quizás la gente joven que está siempre tan influida por las costumbres de fuera, que al final terminamos adoptando, si las adoptamos, pero al mismo tiempo las unimos con lo que ya tenemos, es una manera más, ¿no?, de tenerla más viva, así que a nosotros nos parece muy bien interesante.
Però m'estan deixant tranquil·la.
Sí, a mi m'estan sorprenent els convidats d'avui, perquè mira, una cosa que també li hem preguntat al Marc, jo li decía si havia un público, Javier, que solicitava más, ¿no?, este reclamo, a nivell reclamo como Halloween, ¿no?, a nivell comercial, y él me decía que había un poco de todo, mucha gente joven, no sé si también a nivell restauración, lo que es más cenas igual, con más temática Halloween, es para un público más joven.
Claro, es que, no, estoy de acuerdo con él, esto va a las edades, pero yo creo que también viene por la propia idiosincrasia que tiene Tarragona. Por ejemplo, en otras partes, lo que es el carnaval no se celebra tanto, ¿no? Hay muchos sitios que no se disfraza tanto la gente, y Tarragona es un sitio donde todo el mundo se disfraza, todo el mundo sabe. Y yo creo que el cariz que ha dado Halloween a Todos los Santos es positivo en ese sentido, ¿no? A la gente en Tarragona le gusta mucho disfrazarse. Así que los pequeñitos contagian la alegría a los padres a los mayores, y la verdad que todo el mundo, si no bien disfrazado, siempre llevan algún detallito de fiesta, eso sí que sí, ¿no?
Alguna cosa hay, pero bueno, me alegra saber que a nivel restauración también convive, ¿no? Esa por un lado, igual más decorativa, el tema de Halloween, claro, pero que la tradición se sigue manteniendo a nivel gastronómico.
Claro, porque la tradición de aquí es más tipo gastronómica, ¿no? Como tú habías dicho, con los panellets y demás. Y en cambio, la tradición de Halloween, del disfrazarse, del truco o trato, esas cosas, pues no se pisan, ¿no? No se pisan, se juntan y la verdad que sí, la verdad que se mantiene bastante bien.
Mira, jo que abans us donava aquella dada de les disfresses, n'hi ha una altra, ¿eh? Espanya, som el major productor de carabasses, el segon major productor de carabasses de la Unió Europea. Déu-n'hi-do, eh?
I no a les escoles, eh?
No, i no a les escoles ni en altres àmbits. Carabasses de les de menjar, no? Que suposo que això... Mira, Javier, clar, això també vosaltres... a més, ha arribat el fred, productes de temporada, o sigui que també suposo que a nivell restauració hi ha ganes, no?, de la nova temporada.
Sí, clar. Sí. Además, este año parece ser que acompaña, porque muchas veces hay veces que los chavales están vendiendo las castañas en manga corta, ¿no?
Sí.
Parece que esta semana y la que viene, el frío para abrigarse bien.
Que sí. Que per anar bé a la castanyada de Tots Sants ha de fer fred.
Si no, sigui com sigui, dins els restaurants s'està bé.
Tant,
o sigui, no fa
tant,
fred, o sigui que fantàstic. El Javier Escribano, de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona. Javier, muchísimas gracias. Vuelve cuando quieras.
De nada.
Gràcies,
placer,
Javier.
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Gracias.
Doncs escolta, saps què podem fer?
Una pausa, que necessito agafar una mica d'aire.
Sí, i comença a salivar.
Ja ho sé,
que ara parlarem de panellets.
Ja ho sé.
Va.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct. Es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes ese momento en el que te enteras por las noticias que has pagado unos gastos en tu hipoteca que no deberías haber pagado? Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Hazte de Legalitas y por ser cliente te informamos y reclamamos gratis. Es la manera más rápida y segura de recuperar tu dinero. Legalitas, 900-100-662.
Ahora, dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Mònica, hi ha un altre gran tema. És el gran tema, jo crec.
És el gran tema, sí, de la castanyada, jo
clar,
diria.
La època aquesta de la castanyada i de les castanyes és que no entenem... Jo almenys no entenc les castanyes sense uns panellets.
Jo tampoc, noi. I per sort, jo crec que la majoria, jo diria, a mi potser allò de castale bien al galgo, perquè vinc de família pastissera, però jo crec que, en general, no perdonem. Per molt que la decoració, perquè això ja ens ha quedat clar, que la decoració aquí ha guanyat el Halloween. Sí, la castanyera, sí, sí, pobra, ja no.
Això
però
sí.
Jo crec que a taula sí que, no?, continuem mantenint. Espero, m'agradaria pensar que sí. No sé què en pensarà el nostre convidat.
No sé, mira, avui hem trucat al Jordi Tarragó, que és el president del Gremi de Pastisseria de les Terres de Lleida. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi.
El tema dels panellets és una tradició popular, però està aguantant aquesta entrada al segle XXI, Jordi?
A nivell de pastisseria, no. Us seré franc. No hi ha una evolució cap a més, sinó que la tendència, per desgràcia, potser és cap a menys.
Sí.
Per una raó, el preu del producte que es fa a la pastisseria és la matèria prima, pinyons del país, ametlla i sucre i ous, i punt, vull dir, perquè res més hi va al massapà. Fa que el preu, pues, i a part és una elaboració que no es pot mecanitzar, vull dir, els panellets s'han de fer un a un, no hi ha una màquina que faci panellets. Això que fa que amb competència, amb grans superfícies, on es venen unes coses que en diuen panellets i que a sobre a vegades encara hi ha la barra de posar-hi artesans, que si la gent tingués només la paciència i llegís l'etiqueta al darrere on hi ha la composició, potser els deixarien. I que, en el fons, tampoc no són tan econòmics, perquè estàs comprant patata, farina, glucosa, no sé què, a un preu que dius,
clar,
perdoneu.
Clar.
Això et volia preguntar, Jordi, perquè jo vaig fer aquest exercici fa només uns dies a un supermercat estàndard, vaig mirar, no?, els panellets que hi havia a la venda, i si mires la composició, tu ens has dit el que ha de portar el panellet, no? Vull dir, els de pastisseria artesana és sota cavall i rei,
sí,
com els ingredients, vull dir...
Sí, sí, sí.
I si mires qualsevol etiquetat d'una gran superfície, marxaries corrent.
No, i després penseu, el pastisser fa els panellets i pues els fa, no diré el dia, però el dia abans, perquè el dia, lògicament, seria impossible, però els fem el dia abans. Per què? Perquè sabem que el panellet té una vida curta, una vida de 2-3 dies... 4, tot estirar. Aquests panellets que trobem a les grans superfícies estan fets fa potser 2 mesos i d'aquí 2 mesos estaran igual.
Ja.
Miracle, no. Vull dir...
Clar.
Són dos productes. I després, jo em referia a que en pastisseria anem a menys, Potser perquè la costum de és a dir, la gent jove, hi ha un tram de gent per sota dels, no sé, 35 anys, que sembla que li costa entrar en aquest món del panellet. Mm-hmm. És una menja molt, molt espesent, vull dir, el panellet no és lleuger, lògicament, el massapà no és que sigui un mus, mm-hmm, ni molt menys, i costa una mica que hi entrin. Ho veig a nivell particular amb els meus fills, que els costa, quan fan la castanyada, emportar-se panellets.
Clar.
Home, Jordi, això és tot un dit, en castellà. Això és en casa d'Herrero.
Cuchara de palo,
però, no? Però és que no solament, vull dir, ho veig amb els seus
sí,
amics,
sí, correcte.
Ho veig en general, la gent que et ve comprar panellets no és gent jove.
Ja. Mm-hmm. També, no sé si, corregeix-me si m'equivoco, Jordi, hi ha una component que és dels postres aquests que hi ha de diada, de les postres que hi ha de diada a casa nostra. El panellet és una que potser hi ha també més tradició de fer-la cadascú a casa. No
sí,
sé si això influeix.
Sí, sí, hi ha molta tradició, i després avui en dia, potser perquè les escoles en fan,
sí.
I per exemple, nosaltres al gremi fem unes aules, uns cursets que duren un matí per escoles, i l'últim dia pues, van fer panellets i els vam ensenyar a fer panellets. Vull dir, sí, hi ha molta tradició de la mare, la padrina, que fan després cadascú a casa seva, ho farà perquè he sentit autèntiques animalades de lo que hi posen.
Això no l'he dit, que ho farà i queda com queda, però...
Sí, no, i bons en són... Perquè, lògicament, el producte que hi poses no és dolent.
Correcte. Jordi, escolta, la gent que ve a buscar panellets, que això sí que m'interessa, quin panellet busca? Vull dir, hi ha peticions? Jo vull aquest.
Els clàssics.
Mira, no, han passat d'una època, et parlo de molts anys enrere, que la gent venia i et posava, posa'm un quilo de panellets, a posa'm panellets i vull... dos de pinyons, dos d'ametlla, dos d'enquets i dos dels altres. Què es demani més? En general, potser el que té més tirada és el de pinyó, encara.
Uh-huh.
I després les varietats, pues, el de codonyat, el de coco, el de xocolata... tots tenen la seva sortida.
A mi el de pinyons.
El de pinyons és el clàssic.
A mi, jo crec que aquest és el clàssic, eh?
A mi m'agradaria, Jordi, preguntar-te... La meva iaia sempre diu que parlar de diners és així lleig, però perquè ens fem una idea després, a l'hora, quan l'anem a comprar, els pastissers artesans que compreu pinyó d'aquí a casa, del país, a quan esteu pagant el pinyó enguany?
El pinyó avui en dia està sobre els 52, 54, depèn d'allà on el compris, el quilo.
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Vull que ens fem una idea del cost de la matèria primera, d'aquests panellets.
Però, clar, és per això que llavors quan et venen i diuen que són cars, no, és que és el que de valdre, i parlem d'uns preus potser a la zona de Lleida, Tarragona, que no tenen res a veure amb els preus de la capital, que encara són molt més disparats.
Yeah.
Ens intentem ajustar, perquè fa menys, jo particularment fa anys que no toquem preus, perquè és que veus que dius, bueno, és que no puc.
Ja, sí, que si no vendré, no?
N'acabaré no venent-ne, lògicament.
Hem d'anar acabant, però Jordi, t'he de preguntar, tu ets partidari de fer aquests mixos que hem vist, per exemple, enguany de castanyada, panellet i Halloween, aquestes invencions, o no?
Mira, jo crec que les tradicions les hauríem d'intentar mantindre. Ens estem americanitzant molt.
Les tradicions les hem de... Primer, no les hem de perdre i després les hem d'intentar reviure, eh?
Que,
però, si voleu, amb una mica d'ingredient del segle XXI. Però hauríem de ser més conscients d'aquestes històries.
Uh-huh. Sí, perquè és que veus que la canalla, vull dir, entén més o coneix més el truco trato que el que és un panellet.
Sí, correcte, dius, correcte.
Vale, que molt bé, que entengueu, o que vegueu, o que vulgueu, perquè potser és una mica més lúdic que el que era la festa de Tots Sants abans, però, hosti, en el fons manteniu mantenim les tradicions, perquè si no... ho perdrem.
Exacte. Doncs mira, amb això ens quedem, sobretot panellets i castanyes a taula, eh? Dimecres, a la nit?
I tant que sí.
Hombre, això sobretot.
Jordi Tarragó, president del Gremi de Pastisseria de les Terres de Lleida, com sempre un plaer. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Gràcies.
En fi, nosaltres, Mònica, jo tindré panellets a taula.
Hombre, jo.
I no fets per mi.
Ja t'avanço que jo tampoc. Jo això ho deixo als professionals, que són els pastissers artesans.
I et dic, Mònica, que no fets per mi, perquè jo quan era petit em feia.
Sí.
Em vaig aprendre a fer a l'escola.
Sí, això és molt típic, també,
però,
no?
Però, a veure, algú sí, perquè al final és el que deia, compraves material bo, per entendre'ns, amb pinyons,
no
ametlles i tal.
No és
però
igual.
Però ni la forma, ni els temps, ni res.
Valorem no. aquesta feina dels artesans, en aquest cas dels pastissers i dels forners, sisplau, eh? No el comprem al súper, va, no. fem un esforç, que és una vegada l'any.
No, si calen, mengem menys, que també ens anirà bé per la corba.
Això mateix.
Per entendre'ns, però... Compraron on ne saben.
Això mateix.
Mònica, ens veiem.
Bo, ens escoltem. Tant de bo, ens escoltem de moment demà, sí. A la una també. Acaba de passar bon dia i tapa't, que fa fred.
Igualment.
Adéu.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-10-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
¿Hay algo mejor que unas deportivas cómodas? Sí, unas cómodas y con estilo. Como estas imprescindibles deportivas para hombre de Dustin por 69 euros. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos. Porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública. 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
La segunda vuelta a España en vehículo eléctrico está de camino. Y el próximo martes 30 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE te informarán con Endesa. Una muestra del compromiso de Endesa para promover la movilidad eléctrica como motor de cambio hacia un nuevo modelo energético cero emisiones. Endesa, la movilidad eléctrica está más cerca que nunca.
¿Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11. Lleida. Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta. Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Sabies que Catalunya està perdent diversitat biològica? Des de l'any 2002 s'està perdent biodiversitat ininterrompudament i s'assenyala una pèrdua del 13% en el nombre d'exemplars del conjunt d'ocells, papallones, mamífers, rèptils i amfibis a Catalunya. No només aquelles persones que estan relacionades amb la gestió del territori han d'implicar-se en la conservació del medi ambient. Cal que tothom ho faci per aconseguir evitar aquesta pèrdua. Hi ha molta feina a fer. Et necessitem a tu. Col·labora. És un consell de la Generalitat de Catalunya. Doncs a part, sí, que ja en tenim uns quants, 5, per sobre de 2:15, camí cap a les 2, dilluns 29 d'octubre, amb, deixa'm mirar, no, mira, hem guanyat 2 graus, 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, però déu-n'hi-do quin matí, eh? Jo deia que avui ja no feia fresc, que avui feia fred, aquest matí feia fred, i el cap de setmana ha estat, home, ja complicadet, eh? El Pirineu i Prepirineu amb nevades, amb tres carreteres amb cadenes i amb força fresca. En fi, que està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Xavi, cal, truco al Pere Roque o no cal avui?
No, no cal, no cal. No, no cal, no? Champions.
Sí, val.
Perquè si em fos que m'he de preguntar això, ja t'ho he dit jo. Però no estàs a Champions.
Bueno, hores d'ara encara no hi ha comunicació oficial, però oficiosa sí, eh?
Bueno,
ja feia dies, ja feia
del Bernabéu.
A veure com ho embolcallen tot plegat, no? Perquè el 12 de juny van a fitxar Lopetegui de la selecció espanyola, 4 mesos i mig ja no els serveix Lopetegui, i el dolent de la pel·lícula és Luis Rubiales. Bueno, no sé, crec que algú haurà d'explicar alguna cosa.
En fi...
Ja s'ho faran.
Sí, ja s'ho faran.
Però també tenim aquí.
Sí. A veure, resultats del cap de setmana són bastant positius tots, bastant, llevat del del futbol, i el del futbol ara en parlarem, dels altres també, eh? Ok, el Coyo Lleida llista 5, escolta, la màquina funciona, no la toquem. No, no, que el perill pot venir per aquí, que això ho vam apuntar ja amb alguna tertúlia, de que no ens comencin a tocar jugadors.
Sí, sí, sí. Però bueno, de moment, escolta, estem sense el Xixi Creus.
Uh-huh.
Eh? Que dius,
un clar, puntal.
I no estem parlant de plantilles de 20 com el futbol, sinó que són plantilles justetes de 9-10 com a l'hoquei, eh? I el Xixi és un dels puntals, i tot i això l'equip doncs continua sumant.
Bueno, un punt és que l'Alcoi anava darrer, ja, però s'ha d'anar i oh, s'ha de guanyar. Bueno, aviam, vull dir...
Tots els camps són complicats, que l'any passat també van anar al camp de l'últim i van perdre.
Sí, sí. Bàsquet és la sorpresa de la temporada, de moment, i deixem tocar fusta. Força Lleida 90-80, el Palencia, que era el líder. 10 punts, eh?
Sorpresa cada cop menys, però molt, molt, molt agradable, perquè certament, i aquí hem de ser honestos i sincers, i si la caguem, la caguem, no passa res, som humans, però ningú podia esperar un inici així del Força Lleida.
No, 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 per això ho dic, eh? No.
Parlàvem de que, bueno, de que, si com el base i el 4 no surtin bé, feina rai, bueno, el base i el 4 han sortit molt bé, però és que, a més, en l'arribada darrere d'estuts per Hermet també ha sortit guanyant, Quintela està molt bé, Duran i Feliu estan molt bé, bueno, hi ha equilibri a dins, tenim les dues bèsties pardes com la Blai i el Massim Fol, que són, pues, això, dues bèsties pardes, i lo important és que per la forma de jugar que vol Jorge Serna, doncs té 10 tios que efectivament són molt físics. Tu mires rotacions, si no hi ha jugadors de 30-33 minuts, no, hi ha molta rotació, tret de casos excepcionals, uh-huh, no, com quan es lesiona el Fol a Prat. I això doncs et permet mantindre la intensitat i anar a 90 punts en Palencia. A la prèvia tothom parlava de marcador corto, però clar, si vamos a marcador largo, Palencia... No, no. Uh-huh. I ojo que Palencia et fa 80 punts, eh?
Sí, no, no, per això
que són molts. Que són molts, eh? Però clar, és que tu fots 90.
Fas 90,
és que el primer quart va ser una orgia basquetbolística No, no, jo no recordo en anys i anys
estava mirant els, Barris Nord. Els quarts, llevat del tercer que es perd per un punt i el darrer que s'empate.
La primera part
els primers són de 9 punts, eh? 30-21. Lleida va fer 30 punts amb el primer quart.
La primera part és per ficar el vídeo als equips de la base i dir, mira, nois, aquest és el model de, del primer equip, i jugant així, si tenim encert, perquè també és cert que vam veure l'anella com si fos una piscina. I, no, a veure, bueno, això passa, eh? Vull dir, el bàsquet, hi ha vegades, vull dir, i que tant. Comences, entres en dinàmica positiva, en atac en cistelles, després automàticament defenses millor i automàticament, doncs, tornes a atacar millor, i hi ha dies en què, no, falles a fates, ho falles tot. Bueno, doncs, divendres es va produir aquesta primera opció, que duri tu.
I tant.
De moment, 4-1, que no es quiten lo bailao.
No, no, i el mateix dèiem. De moment la maquinària funciona, que la millor no ens ho pensàvem, però ara està funcionant. Deixem-la, engrassem-la només i, sí, i que funcioni. Escolta, amb motor, ho dic perquè m'estic deixant pel final del futbol, amb motor, sort que ja ho tenia el sac i lligat, però...
Sort que no van prendre mal.
I sort que no es va fer mal, perquè,
sort ni, d'això, perquè
ni tan sols va caure, ser... amb Marc Márquez.
Però que hagués pogut ser perillós,
Sí, perquè va ser un xoc pel darrere, que el pilot no sap res, per tant, bueno, ni està preparat, ni se l'espera.
La moto que vol, que cau
en,
sí,
en un accident...
Mare meva.
Així, però no anant tan ràpid... és quan Marc Márquez té la lesió que està 6 mesos sense pujar,
sí,
una moto,
Sí, senyor, a Malàs...
Amb el ratapàs... Amb el tailandès aquell, que no me'n recordo mai del nom, que té un nom complicat, però va ser semblant, Marc, pel que sigui, no el va veure, el van vestir per darrere i va estar 6 mesos sense pujar una moto i amb seriosos dubtes de si podria tornar a pujar una moto.
Sí, 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 que això ja no ens en recordem i va ser un moment dur,
És que l'accident, bueno, de fet...
Ojo, la moto volant com si te caudem un ojo,
De fet, a Movistar hi ha un vídeo que està penjat a xarxes que es veu la reacció de totes les escuderies, però totes, Veus Suzuki, veus Ducati, veus Yamaha, tal, i veus que tothom se fot les mans al cap.
Sí, sí.
Perquè estem parlant d'un accident d'un tio que a 300 per hora
és que van
en una zona de baixada... envesteix el pilot de davant. Vull dir, podien prendre molt, molt mal.
Afortunadament, mira, va haver de retirar per problema mecànic, el títol ja el tenia, segur que ell volia guanyar la cursa, és igual, però escolta, al final...
I Zarco està bé.
Sí, sí, no, correcte, també.
I si los dos,
també. Perquè el que podria prendre molt mal era Joan Zarco, Però bueno, està bé, tu, ja... Sort que el Mundial ja està guanyat.
Sí, correcte. Vinga, anem cap al camp d'esports. Havia un partit...
Que, només un incís, perquè com que ara parlarem de coses molt farragoses, a mi sí que m'agradaria dir de que, hòstia, com a lleidatà i com a periodista d'esports de lleidatà, avui és un d'aquests dilluns que dona bo anar a treballar, perquè veus el Força Lleida líder, l'Hilar d'Auto Pardinyes líder, el Rodi Balàfia líder, el Llista Blava segon, i el Lleida Esportiu, tot i la derrota, tercer en zona de play-off. Jo no recordo una situació així de l'esport lleidatà en els 30 anys que porto en aquesta santa feina.
No. Vull dir,
tens el mal gust de la derrota de Lleida, però tot i això està tercer, i és que tu mires classificacions, i és que tret de les noies de l'associació, a veure si podem reaccionar, la resta estem a dalt, tots. És increïble. El bàsquet el tenim a dalt, el voler el tenim a dalt, l'hoquei el tenim a dalt, i el futbol el tenim a dalt. Això és fantàstic. Dit això...
I segurament dins de cada competició, amb pressupostos tirant a la mitjana o per sota de la mitjana,
Sí.
En la majoria dels casos.
Sí.
Dit això, futbol, dissabte, 7 de la tarda, al Camp d'Esports, Lleida Esportiu 0, Hèrcules 1, és el... Bueno, era el líder. Gerard Badalejo, he llegit, ara m'ho aclarareu, que estava especialment molest per com arriba el gol a pilota parada.
Mare meva.
Va fotre una rajada antològica.
Per això ho dic. M'ha arribat una mica, per això ho dic.
Jutjat de guàrdia.
Sí.
Antològica. Això és un cachondeo. Això no pot ser. Si hem d'entrenar matí, tarda i nit, entrenarem matí, tarda i nit.
Ah.
I, bueno, jo crec que es van valentonar. Per mi els 4 primers minuts de roda de premsa van ser impecables. Després ja... Perquè ja va començar a parlar del gol de Mantovani a Leganés, que dius... No barregem coses. Que tenim un problema a la pilota parada? Sí. Però l'eliminatòria contra el Leganés no la perdem perquè ens fan un gol a la pilota parada. La perdem perquè en 210 minuts de l'eliminatòria xutem dos vegades a porta. No fotem. Vaja, que es va anar encabronant, amb perdó, i va fotre una estracanada.
Bueno, anem a tractar-ho tot de manera cronològica.
Sí.
Primer, el públic va arribar al camp d'esports...
Sí, hi havia bona entrada.
Sí,
bona entrada, per lo que és el
correcte. Sí. O sigui, millor que les últimes dues cites.
Sí.
tenint en compte que tampoc, sí. la meteorologia tampoc era bona.
Tampoc no partirà cuesta, bueno, les inclemències del temps.
Perfecte,
no...
però s'havia demanat perquè venia l'Hèrcules, correcte. A més, l'Hèrcules va portar també gent.
Sí. Era un partit per ficar 3 o 4.000 i van ficar potser 1.500, 1.600.
És un primer pas. Sí.
Aceptamos pulpo.
Esportivament parlant, sobre el camp.
Tirem la primera part, com sempre. Tirem la primera part.
Tirem la primera part. Això ho estem dient cada dilluns, ja.
És la pura realitat.
No, t'ho dic per això, ho dic perquè pot ser que...
Tirem la primera part i n'han adonat, ja. A l'últim minut els tirem tots. Deixem un tio rematar sol de l'àrea petita i de cap. Aquí tenim...
El gol de l'Hèrcules és el minut 45, obra d'Àlvaro.
Però sol...
Però són d'aquells que fan mal, que però són psicològics, sol, per entendre'ns.
A l'àrea petita i de cap.
No. Remate sol. Jo, a mi, el primer quart d'hora no em va desagradar, tenint en compte el rival.
Aviam, el
per això et dic, i a mi el primer quart d'hora a Lleida no em desagrada. O sigui, jo entenc que tu davant de l'Hèrcules tampoc pots sortir com davant del Badalona. Vull dir, no pots tornar boig. Però tot i així, bueno... veritat que els dos primers minuts pues, la toquen ells, però després quan nosaltres comencem, tenim un parell de xuts, vale, que surten desviats, però bueno, acabem les jugades. Però jo crec que a partir del minut 16-17 fins al 90 se juga el que vol l'Hèrcules. Tot sí, i que la segona part és un rondo.
Si a la primera part haguéssim quedat 0-2, tampoc no hagués passat res.
No, per això et dic, que a mi el primer quart d'hora no em desagrada del Lleida, però a partir del minut 16 és que jo... des de fora, tinc l'ai, segur que el Badalejo no pensa el mateix, però bueno, a gusto los colores, no? I ell en sap més que jo, però jo crec que juga el que vol l'Hèrcules. O sigui, la segona, l'última mitja hora, la primera part, és d'en ells totalment.
Però totalment.
Totalment. I la segona part, tot i que potser la possessió va ser 80-20 pel Lleida, però és possessió d'aquella estèril, perquè al final Falcón entra una. No,
una.
Que és un xut d'Oriol des de 30 metres. Sí. Hi ha la jugada del penal a Alfa, que és un penal com una casa de pagès, però jo no la ficaria tampoc com
però,
excusa.
Però no hi ha VAR.
No hi ha VAR.
No, el VAR està al cantó.
Que el 0-1 potser és excessiu, doncs segurament era un partit més d'empat. I sent honestos, segurament potser era més d'un partit d'empat, perquè al final perds per una errada.
Per una errada...
Ara bé.
Ja està bé, l'errada.
O sigui, és una errada que entenc que és repetitiva.
Clar, llavors aquí és quan entrem ja a la roda de premsa del Badalejo, la rajada que va fer, i per què ens passen aquestes coses, no? Bueno, aquí teories n'hi ha moltes. Jo crec que portem ja 48 partits de Lliga amb Gerard Badalejo a la banqueta i continuem amb problemes a pilota parada. Però defensiva i ofensiva.
Sí.
Aleshores, que tinguis tants problemes amb pilota parada, jo ho sento, però, hòstia, me costa pensar que l'any passat teníem 20 jugadors i aquest any 20 nous que no saben defensar, que no tenen tensió, que la pilota parada, un 80%, és la tensió del jugador, Això està clar.
Però tenim dos centrals molt bons a darrere que tenien que...
Però tu has d'estar centrat, Sí, però també hi ha un 20% que dius, ostres, i clar, i en aquestes jugades que ens agafen amb els pixats al ventre. O sigui, ja ens treuen dos corners que ens toquen en curt,
Nos enganyen totalment.
No sabem que l'Hèrcules saque en curt. I després segurament pel neguit de que els dos o tres primers ens l'havien sacat en curt, defensem amb aquesta mena de zona mixta, que són coses que no acabo d'entendre, i entra el lateral, que en realitat és central, però com que tenien la baixa lateral titular, doncs juga de lateral, i remata absolutament sol perquè Soriano perd la marca. Ja para la jugada. És sol, claríssim, I remate. Pau també fa mitja sortida, que vull, que no vull, i pam. Clar, quan això te continua passant després de 48 partits de Lliga, no ho sé, igual més que un tema de quantitat és de qualitat. Igual més que entrenar matí, tarda i nit, és entrenar d'una altra manera, defensar d'una altra manera, o si no, que també ho va deixar entreveure el Gerard a la roda de premsa, doncs, si n'hi ha un que ja se n'ha menjat 3 o 4, doncs no el fiquis.
Sí, que descansi d'algú.
Aquí també hi ha responsabilitat de l'entrenador. I després hi ha l'altra cara de la moneda. En atac no generem res a pilota parada tampoc. Sí, tenim problemes per defensar-la.
Sí, la pilota parada perquè és un problema.
I tenim problemes per fer-la.
Per fer-la, sí.
Llavors jo aquí sí que a l'hora de repartir les culpes...
No, i després és que jugant a casa, sí que m'ha agradat jugar contra l'Hèrcules i és el líder i és un equip molt bo, però podríem ser més ambiciosos també. Jo penso que no som ambiciosos a casa. Tenim que sortir més a buscar el partit. I després no podem llançar. Una part juguem d'una manera i l'altra juguem d'una manera.
O sigui, entenc d'escoltant-vos, jo no el vaig veure el partit, que l'Hèrcules potser tampoc va apretar
l'accelerador mentre ho va haver controlat, va dir, bueno, vale, jo aquí estic.
No, no va passar guavis, eh?
A veure, fora de casa no ha perdut. Ha guanyat 4, crec que ja són. Bueno, a veure, és l'Hércules, vull dir.
Per algú, eh?
Teòricament...
Jo crec que és el millor equip que ha passat per aquí, eh? Aquesta temporada.
A veure, com a equip ara mateix, l'Hércules és millor equip que el Lleida. Per mi, per el meu gust.
Per bloc, sí.
Proposta de joc i jugadors.
Perquè se'n va fora a un camp com el del Lleida Esportiu i durant el 75% del partit es juga a lo que ell vol. Hòstia, per mi això és d'equip gran, sí, entre cometes. Tu parles amb el 100% dels entrenadors del grup tercer de segona B, i jo crec que el 90% coincidiran en que la Lliga és cosa d'Hèrcules i Lleida. I és que per alguns ho diuen obertament. Val? Bueno, doncs en aquesta Lliga d'Hèrcules i Lleida, doncs normalment l'Hèrcules ha pegat primer, treu 5 punts i hem perdut amb una badada defensiva que, insisteixo, 48 partits després... Uf, potser no és tant d'entrenar moltes hores, sinó d'entrenar d'una altra manera.
Bueno, sí.
No ho sé.
Sí, canviar la manera en què ho transmets, potser.
Bueno, no ho sé, o defensar d'una altra manera, o... Evidentment, clar, el Badalejo diu, clar, jo si sóc allí, a mi no em rematen. Bueno, para, a mi no em rematen. Sí. això és molt fàcil.
Bueno, això ho diem tot.
Abans faig un penal. Bueno, escolta, pues, si has de fer un penal, vull dir, problemes també, no? Vull dir, continues tan mal defensat, has d'evitar una jugada fent un penal, no? Bueno... sense treure mèrit a l'Hèrcules, eh? Però, bueno, la pissarra de l'Hèrcules funciona i la nostra no funciona. Uh-huh. Ah, no passa res, bueno, pues, treballar, però potser treballem d'una altra manera. A mi el discurs aquest de la pilota parada ho sento molt, però em comença a cansar una mica. I ja que fiqui pel mig el tema del gol de Mantovani a Leganés, pues, escolta...
Bé, una excusa de mal pagador.
Vull dir, no, per mi, les 4 primers minuts de roda de premsa, que el tio és dur, és autocrític, perquè diu que el primer responsable sóc jo. Ara bé, jo no jugo, jo no estic al camp, i té raó, perfecte. Però, ostres, és que no deixa ni acabar les preguntes dels periodistes. I bum, i això és un cachondeo, i no pot ser, i si volem, que sí, Gerard, que te mentes. Però, noi, és el que hi ha. I cada setmana estem igual. Uh-huh. Per tant, tenim un problema.
Proper partit de Lleida Esportiu, diumenge vinent, dia 4 de novembre, a les 5 de la tarda, a casa del Castellón, un Castellón que ocupa la 18a posició, a priori és un partit per refer-se, és un desplaçament per refer-se.
Bueno, ha empatat 8 partits i no ha perdut 2.
És veritat, o sigui, no n'ha guanyat cap. Mira, o sigui, és l'únic que queda sense guanyar-ne cap, el Castellón està amb 0, i el Lleida ja té la casella de partits perduts amunt.
A la porra aquella, que es fa abans dels partits,
sí.
Mirant classificacions, si el Lleida treu la versió de tots els partits fora de casa tret de Badalona, és un partit de 0-0.
És un partit d'empat, oi?
De 0-0, de 0-1, de 1-0, 1-1, amb dues errades.
Però si aspirem... Però... No a entrar al playoff, no. A guanyar, a ser el primer, clar, haurem d'anar a guanyar.
Clar, és que el tema és aquest. El tema és que ens estan explicant per activa i per passiva que l'objectiu és ser campió. Dissabte ja parla el Badalejo del Castellón com un equipàs. Bueno, jo és que això dels equipassos... O sigui, el Castellón té un plantillón. Com el té el Lleida, i com el té l'Hèrcules, i com el pot tenir el Barça B o l'Espanyol B. Però després d'aquest plantillón s'ha de convertir en equip. I de moment l'Hèrcules sembla que ho ha aconseguit, però el Castellón sembla que no se'n surt. I han fet fora un entrenador.
És que clar, aviam.
I no se'n surt. Bueno, potser de vegades amb tenir un plantillón no n'hi ha prou. Uh-huh. I aquesta gent ja t'ho dic, és que, ojo, és que porten 8 empats.
Escolta, acaba el partit i ja m'arriba una primera notícia, curiosament, a través del nostre company Sergi Tor, que ho transmet a Tiempo de Juego, a través del Twitter, en el que informa que hi ha uns altercats entre les dues aficions.
Ja ho veu,
que no sé exactament, sí. No sé exactament què va passar, si és que es van dir alguna cosa, es van provocar, o no sé què va passar.
Bueno, ja
perquè és que, anar a veure un partit de futbol, tant si guanyes com si perds, no sé per què caram ens hem d'acabar pegant, però... Alguna cosa va passar entre les dues aficions?
Home, pues durant tot el partit pues, se van dir guapos. Durant tot el partit, tant els nostres com els del...
Però no l'entenc, vull dir que els que estan jugant són els jugadors, el camp, no els aficionats.
El que no pot ser és que passin aquestes coses.
Bueno, dic, hi ha aquests altercats i els Mossos d'Esquadra es preparen per separar-los, per entrar, i aquí al mig hi ha dos o tres ferits, depèn de la font.
Dos.
Un, per impacte d'una pedra que li tiren al cap, li va al nas, li trenca el nas i tal, està donat de alta des del mateix dissabte, afortunadament. Sembla que tirat per un seguidor de Lleida. Dic sembla, perquè clar,
però
encara
tot
no...
Tot que sigui pel seguidor de Lleida.
Val? I un altre que li va pegar el cop de puny perquè estava intentant separar-los.
Tot els seguidors de Lleida.
A mi, jo el que veig...
El que passa és que... Perdona, Albert, el que passa és que el que és... se desplacen a, fins a Lleida, pues, 50, 60, 100 persones, vale, d'acord, però, ostres, que tampoc no hem sigut mai radicals i hem sigut nosaltres un públic que no ens fiquem a bufetades amb tothom. Sí que se canten coses que no s'han de cantar en un camp de futbol, tant per un cantó que per un altre, eh? Jo no aprovo aquests càntics. Però el que tampoc no me sembla bé és que hi ha un tema que és el protocol que marca aquestes coses. Per tant, si han vingut uns aficionats i els tens allí...
A més, els tens localitzats,
els tens,
no?
Localitzats i els tens tots a la grada, a gol sur, doncs espera't 10 minuts, un quart d'hora, que el camp de Lleida se buidi, perquè tampoc no és el Camp Nou ni el Santiago Bernabéu, això, i en un quart d'hora està tothom fora. I llavors els acompanyes a l'autocar, si pugin, i adiós, muy buenas. Però si els deixes sortir, al moment que surt l'afició de Lleida, pues, gent que porta banderes que no li agrada a l'altra afició, pues, ja està liada la troca. Al final, de dir-se guapo, se va convertir en bufetat.
Clar, a tot jo... això, dissabte a la nit, ara veia l'altre incident.
Que sí, jo... no, però m'agradaria fer un matís, sí. Perquè jo he parlat amb gent que està allí, de fet, el nen ho va veure.
Jo hi era.
I he parlat amb gent d'Alacant, que també hi era, i que, bueno, i que sent molt crítics amb l'actitud de l'Hèrcules. Aquí hi ha un problema, i és que estem comprant el discurs de les P punts suspensius, banderes. I això no és un problema de banderes. Vull dir, perquè quan el seguidor de l'Hèrcules treu la bandera espanyola, bueno, pues, ja, se'l xiule, ja està. El problema és que la resposta del seguidor de l'Hèrcules, i parlo en singular... perquè era un, bueno, n'hi havia dos, però era sí, un, el de la bandereta, sí, sí. És puta Catalunya. I a partir d'aquí tot el partit puta Catalunya, i cantant l'himne nacional, bueno, lo, vale? Des de la grada de l'honor se contesta amb el 1, 2, 3, puta Hèrcules, que tampoc és plan. Val? Però ja. No és un tema de banderes.
I aquesta bandera la vamos a quemar, clar, aquestes coses.
Tu pots anar al camp que vulguis. El problema és que si la bandera l'acompanyes d'insults, després passa el que passa.
Sí, clar.
Val? I després, a mi, el que em diuen és que aquest seguidor des de dalt mateix mentre esperava per sortir ja es va enganxar amb dos o tres aficionats del Lleida i quan surt ensenyant la bandera, celebrant la victòria i n'hi ha un que no és del Rudes, perquè aquí s'està parlant del Rudes com a inici,
no, jo...
després sí. Hi intervenen però al principi a mi em diuen que no és Rudes, que li diu escolta aquesta bandera te la fotré A partir d'aquí se forma un tumulto i sí que comencen a aparèixer més aficionats i és quan n'hi ha un que mentre la policia intenta fer el cordó per acompanyar els aficionats de l'Hèrcules a l'autocar, agradeix un mosso. I aleshores és quan els mossos, clar, veuen un company que li han fotut dos hòsties, llavors sí que hi ha una segona càrrega més contundent, i és quan volen els objectes i un impacte amb aquest segon mosso, que seria el ferit. Un, perquè li foten dos cops de puny per l'esquena, que a mi me deien, jo és que no entenc, és que s'ha d'estar... Anar un mosso i fotre-li dos cops de puny per l'esquena, però què tens al cervell? Aire. Aire, no pots tenir res més que aire, el cervell fer això. I després el segon és perquè l'impacte un objecte que vole.
Però jo també diria una cosa.
I a partir d'aquí completament d'acord amb el que diu el Xavi del protocol. No costa tant.
No costa tant, perquè després el camp és petit, l'autocar pot aparcar pràcticament a la porta.
Per això ho dic, que no costa tant. No costa tant, i a més d'això. I després te diria una cosa ràpidament, vull dir, ja vam estar un temps fent un reglament intern. Si verdaderament s'ha fet... I se sap qui ha sigut el que ha fet els casos altercats.
Bueno, sembla que hi ha una persona identificada, pues, sembla, perquè
pues,
encara no...
Adiós, muy buenas.
Però que n'hi hauria quatre d'implicats.
I si, és soci, si són socis del club, pues adiós, muy buenas, ho sentint-lo molt.
A tot això, dissabte...
Però després te vindran amb els comunicats i...
Pues vinguin a lo que sigui, bueno, però han estat treballant durant 3 mesos.
Correcte, això. No, i vam tenir un ambient molt dolent al pues, camp d'esports, bueno, pues que més caldria que no el perdéssim ara. A tot això, el dissabte a les 11:48, perquè clar, això era les xarxes socials que he marcat així, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, diu, lamento els incidents que s'han produït avui al finalitzar el partit entre el Lleida i l'Hèrcules, la violència no porta enlloc, desitjo que els agents dels Mossos es recuperin ben aviat. I la Rosa, bueno. Montse Balaguer, que és directiva del Lleida, crec que a títol personal sí, i no sí, com a directiva, sí. Diu, després de les agressions d'ahir al carrer, de la piulada demagoga, irresponsable i sesgada de l'alcalde Fèlix Larrosa, del silenci còmplice de l'entorn agressiu i de les que treuen ferro de l'agressió, que són 4, o culpa és del xa-xa-xa. Només em faltarà llegir la premsa. Bon dia. Bueno. Això ho diu diumenge a les 9 del matí.
No, aquí hi ha un matís, i és que després del primer tuit de l'alcalde, on es pot donar a entendre que això passi al camp d'esports,
Correcte. Puntualitzen que això passa fora.
La directiva puntualitza, sí, però estaria bé saber que això ha passat al carrer.
Sí, correcte.
No has passat dins de... I és aquí...
Félix Larrosa després el contesta i crida a capítols al president del Lleida Esportiu, Albert Escuer.
Albert Escuer, sí.
Albert Escuer.
No, però abans la regidora Sara Mestres també fa cullerada, que és quan es lia.
Bueno, a més, és que llavors ja comencen a entrar problemes d'home-dona, directiu-directiva. Jo pensava, aviam, o sigui, hi ha un home que ha pres mal perquè li han tirat una pedra al cap, dos que s'han esbarallat, i ara ja comencem entre polítics, que si és home, que si és una dona, que si és directiva, no sé què. Cal, a través de les xarxes socials, arreglar aquestes coses?
No.
Trucada de telèfon?
No, perquè es porta a malentesos, perquè al final són 140, bueno, 280 caràcters, i passa el que ha passat ara. Això no s'ha d'arreglar per xarxes. Vull dir, jo crec que el tuit de l'alcalde era matisable, jo crec que la resposta de la directiva no s'escau a nivell de xarxes socials, i evidentment hi ha lo d'agafar l'alcalde i trucar al president cridant-lo a ordre, qui és l'alcalde, vale, això és un club privat, i sí que se juga al camp d'esports, però bueno, alegant que és un club que sobreviu gràcies al finançament públic quan fa dos anys que ni se tramiten les subvencions, és excessiu. I l'alcalde entenc que té el telèfon també d'aquesta directiva.
Sí, escolta, trucada
això
i punt.
Això de trucar, escolta... No,
i si cal, quedes i fas ella, una foto i la penges, però ja està.
Que som Lleida, hòstia, que ens coneixem tots.
Clar, per això, és que sembla que...
Llavors, té una cosa que s'arregla fent un cafè.
Sí, ara tindrem tota la setmana. Sí, com sigui, des d'aquí, suposo que esteu d'acord amb qui...
Perdona, Cau, això ja no ve d'aquí, vull dir, això, aquí hi ha un mar de fondo que...
Des d'aquí, des de la radiografia, suposo que tots condemnem els insults, les activitats incíviques en un camp d'esports o a fora d'un camp d'esports, les agressions i tota la violència, vull dir que això ho tenim claríssim. Sigui qui sigui, del Lleida, de l'Hèrcules o de qui sigui, ja tant més.
I exigim d'una vegada que si els seguidors del Lleida que van a Olot s'han d'esperar mitja hora per sortir del camp, els seguidors de l'Hèrcules que vinguin al camp d'esports s'hagin d'esperar mitja hora també per sortir del camp.
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Igualment, adéu.
Nosaltres que arribem a les dues, demà hi tornem 12:20 puntuals, gràcies.